La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a un nou programa de La Tàctica, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ara sí, que tot va arribant al seu final, però mentre uns acaben, els altres ja comencen a mirar més enllà i a planificar les coses per les pròximes temporades. Avui som divendres 24 de maig, i aquest és el menú del dia. I com sempre comencem parlant de Segona Federació, amb l'Olot, que ja està començant a fer passos endavant de cares a la pròxima temporada a la quarta divisió estatal de futbol. Una quarta divisió que repassarem en els pròxims minuts després de la fallida dels catalans al play-off de Primera Federació. El primer fitxatge de l'Olot pel pròxim curs és el migcampista David López, provinent de la Nucía. Pel que fa a futbol amateur, repassarem breument què és el que necessita el Club Escola de Futbol Bosch de Tosca per aconseguir la permanència, una permanència que malauradament no depèn d'ells. A Segona Catalana, última bala del Sant Jaume de Llierca per intentar posar-se a la zona de playoff per poder ascendir a Primera Catalana. A Tercera, repassarem com ha quedat la classificació i els equips que hi seran de cares l'any que ve. Quarta Catalana, lliga regular acabada, però playoff per part de dos equips garrotxins com la Canya i el Sant Pere Màrtir. Escoltarem també les sensacions prèvies dels seus entrenadors. Com sempre, anirem amb el futbol femení i el tram final de temporada, una temporada que malauradament també s'està fent d'allò més llarga, ja que fa mesos que el femení de l'Olot no s'hi juga res. Oh, yeah. Pel que fa a l'àmbit poliesportiu, repassarem la reestructuració que haurà de fer el Club Patinatge Artístic Olot després de les 12 baixes de cares a l'any que ve. Parlarem de la importància del partit del femení del Club Vòlei Olot contra el CUE per intentar salvar la categoria i farem les prèvies de l'Europeu d'Hoquei Patins que es disputarà a Olot al juliol i alguna sorpreseta més que anireu descobrint en el programa que tot just ara comença. Així que som-hi, benvinguts una vegada més a la tàctica del cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre, comencem parlant de la Unió Esportiva Olot perquè, tot i acabar la temporada i aconseguir l'ascens, segueix sent notícia pels moviments del mercat que està generant dues setmanes després d'acabar la competició. Els olotins, que s'han merescut unes bones vacances, no deixen de treballar, sobretot els despatxos de la direcció esportiva, perquè entre les tres baixes que hi ha hagut, com la del capità Albert Blázquez, el segon entrenador i l'entrenador de porters, també comencen a entrar nous jugadors. De moment, la primera incorporació per al nou Olot de Segona Federació és David López. El català, nascut a Cornellà del Llobregat, és un migcampista ofensiu que es pot adaptar també bé a les dues bandes i que té arribada, un perfil que necessita la Unió Esportiva Olot de cares a la pròxima temporada. Amb 27 anys, és la primera peça d'aquest nou projecte que es vol treure a l'espina d'un últim curs amb la Nucía, que va acabar, malauradament, també amb el descens de categoria. David López acumula una setantena de partits a Segona B i Segona Federació, on ha acumulat uns 9 gols, 7 amb el Lleida Esportiu i 2 amb la Nucía. Però abans de seguir parlant de fitxatges, repassem la història del migcampista de 27 anys que s'ha convertit en el primer fitxatge de cares a la pròxima temporada. I és que la història d'aquest jugador és que va debutar a primera catalana l'any 2015 amb el Sant Ildefons i es va estrenar a tercera divisió a les files del Sant Feliuenc. Ha passat per equips com el Terrassa, l'Horta i el Vilafranca, just abans d'incorporar-se a les files del Lleida Esportius. El nou fitxatge de l'Olot va jugar 2 anys al camp d'esports. L'experiència lluny de casa, l'anuncia, no ha estat del tot bona ni a nivell personal ni a nivell col·lectiu, amb la consecució del descens de l'equip valencià a tercera federació. I és que després dels fitxatges, qui també vol reconèixer la feina ben feta als olotins, i de fet ho està fent a hores d'ara, és l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que juntament amb l'equip de govern han rebut a la Unió Esportiva Olot amb motiu del títol de tercera federació i l'ascens a segona federació. A més, pels més curiosos i els que els hi faci més gràcia, podran veure mostrada la copa de tercera federació a la botiga de la Unió Esportiva Olot del carrer Sant Rafel, a ple centre de la ciutat d'Olot, una ciutat que sí, té un nou equip a segona federació.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Primera catalana.
I el Bos de Tosca, anem primera catalana amb el Bos de Tosca, que tot i fer la feina i acabar la temporada fora de la zona de descens, no depèn d'ell. L'empat al camp del Blanes ha provocat que es converteixin en el pitjor 12è dels 3 grups de primera catalana i, per tant, que estigui pendent de les altres categories per tal d'aconseguir aquesta permanència que finalment ha estat tan apretada. Però la pregunta és, què ha de passar perquè els garrotxins puguin tornar a competir a primera catalana la pròxima temporada? Doncs comencem pel principi, partim de la base que 4 equips baixen matemàticament. En el grup 1, que és el dels grups, qui ho han fet segur són Begur, Mataró, Cardedeu i Blanes. Els altres, però, no estan salvats, ja que en el futbol existeixen les compensacions. Hi ha 3 grups de primera catalana i dels 3, 12ens classificats, el que acaba la temporada amb menys punts pot acabar descendint de categoria. Aquest, per exemple, és el cas del Bos de Tosca. Ha acabat 12 amb 35 punts, però tant l'Artesa de Segre amb 38 com el Catllà amb 36 han fet més punts que els garrotxins. Ara no depenen d'ells, ja que necessiten que un català, ja sigui el Badalona, el Vilassar de Mar, l'Hospitalet o el Prat, aconsegueixin ascendir a segona federació i així poder certificar la permanència i quedar-se per tercera temporada consecutiva a primera catalana, el màxim històric del club en el futbol català.
Segona catalana.
I de totes les categories de futbol amateur català, només queden vives la segona catalana i la quarta catalana amb els play-off. Queden 9 punts en joc. Objectiu, entrar a play-off. Nivell de dificultat molt alt, però no impossible. Com diem, queden 3 jornades per tancar la segona catalana i el Sant Jaume de Llierca ha aconseguit materialitzar el seu joc amb resultats i aconseguir una estabilitat i regularitat aquesta segona volta respecte de la primera. Ara mateix, els garrotxins són 5ens classificats, a només 5 punts del play-off. El rival d'aquest cap de setmana és el Tordera, que ja ha baixat a tercera catalana i que, per tant, no s'hi juga res. Però escoltem l'entrenador, escoltem a Jordi Freixa, que explica que és l'últim tren per intentar entrar a la fase d'ascens.
Tornem a jugar a casa dissabte contra el Tordera, un equip que ja matemàticament és, ha baixat de categoria, però des de que ha baixat de categoria pues, està traient molt bons resultats. La veritat, suposo que es deuen haver deixat anar una mica i bueno, al final lluitar per estar baix doncs, comporta que la gent estigui molt nerviosa i bueno, han passat aquest tràngol i ara pues, estan traient bons resultats. Sobretot estan marcant ofensivament, ja bueno, tenen bastants arguments, vale? I després defensivament sí que són una mica més dèbils. Suposo que també en la situació que es troben o que s'han trobat doncs, és a causa d'això, però estan traient uns resultats, bueno, amb partits molt verds, amb molt de gols i així. Ho afrontarem amb la màxima il·lusió, crec que també ens pot anar bé, perquè necessitem una mica realment d'alegria després de dos resultats una mica estranys o que no eren els que ens esperàvem, la veritat, però bueno, aviam si aquests últims tres partits doncs intentarem treure els millors resultats possibles i continuar amb la línia marcada doncs durant tot aquest any, que al final doncs crec que sobretot el segona volta és sent molt bona, està sent espectacular, diria, en quant individualment els nanos han millorat molt i després, evidentment, col·lectivament doncs l'equip ha fet un pas endavant i bueno, aquesta és la línia a seguir fins tot el que queda de temporada, intentant treure bons resultats, sobretot a casa, que, bueno, que crec que la gent, el públic s'ho mereix, sobretot els que ens han seguit durant tot l'any, es mereix doncs que donem una imatge molt bona i esperem doncs que així sigui per acabar aquests últims tres partits doncs amb la màxima positivitat possible, perquè els clubs, tant el Sant Jaume com l'Olot, s'ho mereixen i evidentment no sortirem a passar l'estona en cap dels partits.
Repassem els partits d'aquesta setmana. Segona catalana, dissabte, 4:45, Palafrugell-Calonge. Pels interessos dels garrotxins, interessaria una victòria o un empat dels locals. A partir de les 5 de la tarda, Sant Jaume, Olot B, Tordera i Quart Bisbalenc. A les 6, Porqueres-Calaguidó i Farners-Juventus-Lloret. Aquest últim partit important també pels garrotxins, on interessaria una nova victòria dels locals i líder de la categoria. Ja diumenge, a les 5 de la tarda, Bellcaire-Fornells i Empuriabrava-Marca de l'Am. Mitja hora més tard, la Jonquera-Girona-Sabat i a les 6, Torroella-Sporting-Vidrarenc. El local és el que tanca ara mateix els llocs de play-off. I és que els números són fàcils. El Juventus Lloret és líder i campió del grup primer de segona catalana, segon el Farners amb 58 punts i el Torroella tercer amb 57. Aquests dos serien els que farien promoció d'ascens a primera catalana. Quart és el Calonge amb 53 punts i el Sant Jaume, que el segueix amb 52. El que ja està segur segona catalana són els 5 equips descendits. Són el Bellcaire de l'Empordà, Tordera, Atlètic Bisbalenc, Empuria Brava, Castelló i Marca de l'Am. Gairebé els 5 equips, 4 dels 5 equips, són de la zona de l'Empordà.
Tercera catalana.
A tercera catalana, petita valoració pel que fa als nostres equips i previsions ja de cares a l'any que ve, a l'espera que pugi un altre equip de quarta catalana, esperem que sigui garrotxí. Repassem els nostres garrotxins, on els trobem en diferents posicions de la taula. El primer i millor garrotxí és el Club Futbol Les Preses, que ha quedat en tercera posició, convertint-se en l'equip més golejador del grup amb 86 gols a favor i amb 56 punts, un promig de 1,9 punts per partit. Escoltem, de fet, el president del Club Futbol Les Preses, escoltem a Xevi Colomer valorant la temporada del primer equip a tercera catalana.
No. L'evolució és molt bona, vull dir, també és la categoria tercera catalana, és l'única categoria de tot el futbol català que no hi ha play-off. Si hi ha hagut un play-off estaríem allà, no? Però molt contents, fa dues setmanes el Sant Jaume tenim opcions encara per quedar per la primera posició. Si no hi ha res de nou, quedarem a la tercera posició i molt contents de la temporada i esperem doncs que sigui un pas perquè l'any que ve doncs puguem un pas endavant i poder igual o millorar aquesta temporada, no?
Això pel que fa a la tercera posició i millor garrotxa, com dèiem, el Club de Futbol a Les Preses. En quarta posició trobem l'Escola de Futbol Garrotxa, que ha aconseguit 54 punts. Sisena posició pel Sant Privat, que enguany no ha aconseguit ser tan regular com en altres temporades, també malgrat les lesions. El Sant Jurenc, que ha estat a les posicions capdavanteres fins l'últim tram de temporada, que no ha aconseguit els resultats esperats i ha acabat en desena posició amb 42 punts a 7 del descens. La mala notícia pel Besalú, que ha baixat de categoria amb 35 punts i que, per tant, baixa dues categories seguides en dues temporades. Per tant, jugarà la pròxima temporada a l'última divisió del futbol amateur. Des d'aquí desitgem molts ànims tant al Besalú com també a l'Hostoles, qui no ha estat a l'alçada de la categoria, i els números es reflecteixen, com dèiem, és l'Hostoles, que ha fet 8 punts en 30 jornades, amb només dues victòries i dos empats, i sent l'equip menys golejador del grup i el segon més golejat. De moment, de cares a l'any que ve, un nou integrant garrotxí substituirà a un d'aquests dos, i és que el Montagut ja compta els dies per a poder gaudir d'aquesta grandíssima categoria.
Quarta catalana.
A quarta catalana, la temporada ja s'ha acabat, si més no, la fase regular, perquè ara queda lo bonic. Tot i això, 3 dels 5 primers classificats són garrotxins. Per un costat, el Montagut, que ha quedat líder, campió i que ja és nou equip de tercera catalana de cares a l'any que ve. Els altres, per poder ocupar aquest segon lloc a tercera, s'ho hauran de guanyar, i és que, de fet, ja ho han fet durant tota la temporada i per això es troben entre els 5 primers classificats. Comencem pel primer garrotxí, que ha acabat en tercera posició amb 50 punts i que és l'agrupació esportiva a la canya. El seu rival serà el Camós, quart amb 48 punts, tot i que jugaran al municipal de la canya. Els dos partits que han jugat entre ells, un ha caigut pel costat dels garrotxins a la primera volta al Pla de l'Estany per 2-5 i l'altre ha acabat en empat. Escoltem l'entrenador de la canya, Carles Brosa, que valora la temporada i fa la prèvia del partidàs d'aquest cap de setmana.
Gran secret ha sigut el ser molt regulars l'any, no? Hem perdut pocs partits. Quan hem perdut un, doncs sempre hem intentat que l'altre ja el guanyem o empatem. I jo crec que la regularitat és bàsica. I després és molt bàsic també el bon ambient, evidentment, això per descomptat. I després, per mi és molt important el dominar les dues àrees, dominar l'àrea rival i dominar la nostra àrea. Els partits que hem aconseguit això, doncs, han sigut molt bons. Jo crec que això és molt important. I després, si vols tirar món, l'has de posar dins. Que això per mi és el més difícil que hi ha al futbol. Hi ha 3 anys on no la posàvem a dins i aquest any sí. Aquest any hem fet bastants gols, en podíem fer més encara, però jo crec que hem estat bastant bé de cara a porteria. Bueno, l'enfrontem doncs, amb molta tranquil·litat, en què l'objectiu ja està complert. Nosaltres quedar tercer és un èxit espectacular, amb els equips que hi ha, bons equips que s'han quedat fora. I bueno, ahir vam entrenar alguna cosa més, evidentment el prepares una mica, com una mica millor, però bueno, bastant normal, eh? Vull dir que pels jugadors és una festa, és un premi, però evidentment hi som, i quan hi ets doncs vols una mica més, no, encara, i si podem guanyar doncs tu perfecte, no? Però bueno, si no guanyem tampoc passa res, no? Mos és un equip doncs, que es tanca molt bé, que defensa superbé, i després el contraatac amb 3 passes es pot fer un gol. Vale? Després nosaltres estem intentant doncs, aquesta setmana doncs, treballar això, a veure si podem aconseguir de treure'ls la pilota, tenir la pilota i quan perdem pilota doncs, intentar apretar-los a fort perquè no hi hagi aquest contraatac. Crec que el camp en principi semblava molt avantatge, però ara crec que no, perquè hi ha pròrroga i després penals. O sigui, l'avantatge, nosaltres mateix a la Lliga hem fet molts més punts a fora de casa que a casa. Després, avantatge, bueno, no gaire, però evidentment el públic nostre pot venir al nostre camp. Un partit històric el podem jugar a casa, al nostre camp, la nostra afició ho té fàcil per venir, doncs bueno, aquest és l'avantatge, no? Potser.
El partit entre la Canya i el Camós, recordem que és a partit únic, serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al camp de futbol municipal de la Canya. On hi ha hagut més emoció ha estat pel cinquè lloc, que tot i que eren 3 els que han tingut opcions fins a l'última jornada, qui s'hi ha acabat posant és el Sant Pere Martí. Els olotins han acabat 5ens amb 47 punts i han d'anar a jugar a la semifinal de play-off a un dels camps, per no dir el camp més complicat de la categoria, el camp del Serinyà, on no hi ha perdut cap partit. El rival és el segon classificat amb una gran temporada on només ha perdut 2 partits. El Serinyà és el segon màxim golejador i el segon menys golejat de la categoria. Tot un repte per als homes de Josep Portes i Marc Bosch, que deien això després de l'empat al camp de la Vall d'en Bas en aquesta última jornada.
L'objectiu sempre ha estat competir i sortir al camp, competir com s'acabi, que tothom entri al vestidor amb el cap per l'aire. És l'únic objectiu que ens demanava la Junta. I per això et dona una satisfacció veure els jugadors com competeixen. El partit d'avui ha estat una mostra de tot l'any. En contra, positiu, en contra, ha estat així tot la temporada, ha demostrat aquest, una mica així. Disfrutar el playoff.
Disfrutar i arribar fins allà on te puguem.
No, jo disfrutar-lo. Sí, sí.
Com hem fet fins ara en tota la Lliga i vam competir l'any passat. L'any passat vam quedar tercer, no hi va haver recompensa al play-off, aquest any ja ha sigut.
A disfrutar-ho.
A disfrutar-ho i...
Està.
Aviam com acabem.
Molt, això és molt important i és una cosa superpositiva. No només per aquesta, jo crec que hauríem de fer-ho totes les categories, perquè dona molta vida a la Lliga i a tot l'any, i sobretot als clubs, que la gent va al camp, com s'ha vist avui, que l'afició és increïble i això ajuda molt.
El partit entre el Serinyà i el Sant Pere Martí serà aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp de futbol municipal de Serinyà. Dos del Pla de l'Estany contra dos garotxins, dues comarques, quatre equips i un sol lloc per ascendir a Tercera Catalana. I com sempre parlem del femení, però avui en format més breu perquè el partit que tenia previst contra el Caçà ha quedat ajornat. Ara mateix les Olotines són novenes amb 39 punts i només queden 9 punts en joc, 3 partits, per tancar una temporada que, òbviament, ha anat de més a menys, on les Olotines fa molts de dies, però molts de dies, que ja no s'hi juguen absolutament res.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem l'àmbit poliesportiu i ho fem parlant del Club Patinatge Artístic Olot, que ja comença a cuinar la nova coreografia per la pròxima temporada. I és que la notícia per al pròxim curs és que el grup de Showgram viurà la renovació estructural més gran de la història del club, ja que una dotzena de patinadores del primer equip deixaran el club a final de temporada. Però com sempre, escoltem i ampliem més informació i més detalls amb el nostre especialista referent al Club Patinatge Artístic Olot. Escoltem a Guillem Guardiola.
Una coreografia es cuina a foc lent i el Club Patinatge Artístic Olot ja ha posat la primera pedra del nou gran projecte previst per la temporada vinent. La meitat de les patinadores que formen el grup de Showgram han pres la decisió, en molts dels casos, de deixar el patinatge artístic, un fet que ha obligat el club a posar-se a treballar per suplir aquesta dotzena de baixes. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, ja ha avançat a la banqueta d'Olot Televisió que està tranquil. La Pedrera serà la gran aposta per l'any que ve.
El farem plegat d'integrants del que eren fins ara l'equip júnior. Per tant, la renovació serà una renovació pràcticament de la casa, pràcticament, dic pràcticament, perquè ens faltarà segurament algun un o dos llocs que l'haurem de suplir doncs, amb gent que són de la casa però que no són de la nostra cantera.
Després del gir de guió de la passada campanya, quan les patinadores van obtenir el 14è or mundial, només va ser una integrant del grup, la Marina Cruz, qui ja tenia presa la decisió de no continuar patinant. Enguany, però, la situació és molt diferent i el club s'haurà d'enfrontar a la major renovació estructural de la història del grup de Showgram.
Sí, històricament em sembla que és que possiblement doncs, és la primera vegada que hem de fer un canvi on s'hi veuen involucrades 12 patinadores. Recordo que, si no recordo malament, em sembla que l'any següent que no ens vam entrar a la Junta del Club Patinatge Artístic Olot, em sembla que vam veure-hi 10, i aquestes 10 doncs, ens va semblar molt, però bueno.
El grup de Showgram del Club Patinatge Artístic Olot no tornarà a competir fins a mitjans de setembre al Campionat del Món de Rimini a Itàlia, un mundial que representarà The Last Dance o l'últim ball de la meitat de les patinadores del grup.
I no marxem dels pavellons perquè aquest juliol l'esport, i més específicament l'hoquei patins, tornarà a ser el protagonista a la ciutat. I és que el Campionat d'Europa Sub-17 es jugarà per primer cop a la Josep Jou i a la Montsita Casa d'Allà. Més de 240 seran els esportistes repartits en 15 seleccions diferents que tornaran a posar Olot al centre de l'hoquei europeu. El torneig es disputarà del 15 al 20 de juliol. Escoltem el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, que destaca que Olot cada vegada està més ben situat en el mapa esportiu del país.
Y de una ciudad tan acogedora que nos ha recibido y ha recibido a todos los visitantes con tal cariño, que realmente esto era inevitable, que se hiciese aquí este campeonato de Europa. Por lo tanto, estamos como Federación Española encantadísimos de que la Federación Europea no dudase, y había otras peticiones, no dudase en ningún momento de que fuese aquí en Olot.
I és que Olot cada vegada s'està acostumant més a rebre aquest tipus d'esdeveniments. L'europeu femení que es va disputar aquest desembre va tenir molta ressò i va generar més de 200.000 euros d'impacte econòmic, on hi van assistir més de 5.000 persones. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, la previsió per aquest juliol és gairebé el doble.
Una previsió, el que va dir de seguida el president de la Federació Espanyola quan es va acabar aquell Mundial femení, em va dir, si mai teniu la possibilitat d'acollir el júnior, com a mínim la doblarem. Per tant, aquests 5.000, com a mínim aspirem a que es converteixin en 10.000, que després els números els haurem de valorar quan acabi tot. Però són moltes més seleccions, són masculí i femení.
I si una de les preocupacions és la capacitat del pavelló o la disponibilitat, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, ja deixa clar que no hi haurà cap tipus de problemàtica per poder acollir aquest campionat.
Sí, evidentment, aquests va ser algunes de les converses que vam mantenir. Primer de tot, sempre volem organitzar aquests esdeveniments, però sempre que ho puguem fer en qualitat. I per tant, això no hi volíem renunciar de cap manera. El que sí que entrarà en joc són les dues pistes. També doncs, el Montsit de casa d'allà acollirà partits i per tant podrem doblar els terrenys de joc, podrem donar més horaris, per dir d'una manera.
Veurem què passa d'aquí al juliol, però Olot vol fer cada vegada més passes endavant per a convertir-se i consolidar-se en un referent com a ciutat europea de l'esport. I encara no marxem dels pavellons perquè el femení del club vòlei Olot encara hi té molt a dir. Han de guanyar aquest cap de setmana per intentar salvar la categoria i no baixar directament a tercera catalana. Ara ha arribat l'hora de la veritat, on el club vòlei Olot necessita la seva gent perquè s'ho juga tot aquest dissabte contra el CUE, contra l'Igualada. Ho faran a casa, a la pista Josep Mora, aquest dissabte a la tarda, en un partit a vida o mort. Una de les jugadores, Clàudia Joventeny, assegura que estan més que motivadis i que, si més no, ho intentaran fins al final.
I crec que totes ara estem en un punt de actitud molt positiva, perquè crec que aquest també el que ens faltava, formar una mica d'equip, ja que hi ha diferència d'edat, perquè hi ha jugadores molt joves i les més grans tenen 23 anys, llavors volíem buscar com aquest punt d'equivalència entre les dues edats tan diferents i crec que pas a pas ho hem anat aconseguint i ara mateix estem en superbon punt.
Si ens posem en la pitjor situació i les olotines perdessin el partit, baixarien directament a tercera. En cas de sumar els 3 punts, les olotines haurien d'esperar finalment el 8 i 9 de juny per jugar el playoff de permanència per intentar salvar la categoria. El director esportiu del club és Marc Busquets.
Sí, hi ha molts de clubs que també tenen la categoria júnior, que nosaltres no tenim. Llavors, aquí hi ha jugadores que durant la temporada poden estar jugant amb el júnior o amb el júnior, que quan tenen la temporada salvada en els equips inferiors poden donar un cop de mà amb jugadors sèniors. Llavors, també aquest reforç es nota. Clar, nosaltres, en aquest cas, és el contrari. Tenim la majoria de jugadores juvenils que podrien estar competint en el nostre juvenil A, per dir-ho d'una manera, que estan jugant directament amb sènior.
El club vòlei Olot ha avançat que en cas de guanyar aquest cap de setmana farà una petició a la Federació Catalana de Voleibol perquè el play-out definitiu per no descendir es jugui a casa. El partit contra l'Igualada començarà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la Josep Mora, al pavelló d'Esport d'Olot. I sortim dels pavellons i anem a parlar de calistènia, un esport que últimament té molta tirada a la ciutat i a la comarca i que aquest dissabte celebra un nou Stage a Girona que se celebrarà a Olot. I participen els dos clubs referents també a la província, com el Club Calistènia Olot i el Club Calistènia Salrà. Es durà a terme modalitat de resistència i freestyle i donarà el seu tret de sortida aquest dissabte a les 10 del matí al carrer Brasil, a la capital garrotxina. Aquest stage servirà com una classificatòria per al Campionat d'Espanya 2024. Com dèiem, hi apareix la mobilitat de resistència masculí i femení pel matí i la modalitat de freestyle masculí i femení de cares a la tarda. Només hi poden participar, això sí, les persones que estiguin federades. I ja per acabar parlem d'esport i música dins l'àmbit social, i és que a hores d'ara s'està presentant el nou vídeo oficial i, en conseqüència, l'himne del Club Atletisme Garrotxa, anomenat Junts Invencibles. I això és tot de la tàctica del programa que t'ajuda a definir el cap de setmana esportiu. Esport a dojo, tot i que ja es va acabant tot i el programa també, però de moment aquí seguim, al peu del canó, per explicar-te el més important del cap de setmana. Gràcies per la vostra confiança, tactiqueros, tactiqueres. Gràcies per la confiança una altra vegada més i que passeu un bon cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.